De nit, vista zenital d'una autovia que encreua una altra i de vies secundàries que les envolten.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta...
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka, vista panoràmica de Barcelona de nit.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
A Catalunya Ràdio, un home mira a càmera assegut davant d'un micròfon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Això dels assassins en sèrie és un concepte molt de pel·lícula i molt americà, però el juny de 2006, Barcelona va viure un estiu crític, amb més de 300 policies buscant un assassí d'ancianes. Les colpeja i les escanya sense pietat. 3 mortes i 6 ferides greus en 20 dies. I no és el matallaies de la sèrie Nit i Dia de TV3. Això que us expliquem avui, com sempre, és real. Qui es dedica de manera sistemàtica a matar àvies a Barcelona? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i a través del vidre de la cabina intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Es guanyen confiança de dones grans i després aconsegueix entrar en els seus domicilis sense haver de forçar el pany.
Desconfiïn, no pugin amb gent desconeguda a l'ascensor. Cuidado amb la gent que els vulgui oferir ajuda.
Crims. Amb Carles Porta, sobre una fitxa policial de paper carbó, capítol 7, Matallaies. De matinada, vista de la façana marítima de Barcelona des de Collserola. Barcelona, 10 de juny de 2006. Dia 1. Vista d'edificis de pisos de la ciutat.
Bon dia, estem a una setmana justa del referèndum de l'Estatut.
I el tan anunciat carnets per punts ja és una realitat per tots els conductors de l'Estat. I tal com van anunciar les autoritats de trànsit, han començat ja també les sancions.
Primer pla d'un fogó que s'encén i d'unes mans que pelen una ceba i una patata i les posen a fregir trossejades. Trenquen ous i els baten. Sobre paper carbó, 1, Pepita, 10 de juny de 2006. Des d'un replà vista de la porta tancada d'un pis. A dins, un passadís estret. Un pessebre sobre un bufet al costat d'una fotografia de casament.
Van trobar una persona d'edat avançada, gran.
Capsetes decoratives i figuretes de porcellana.
Se la troba concretament a la sala menjador, recostada bocaterrosa a sobre del sofà.
Per terra i a les cortines, taques de sang marcades com a proves.
El cos presentava politraumatismes al cap i a la cara.
Josep Costa.
I al voltant del coll tenia un tapete d'aquestes que a vegades podem veure a les llars de casa de la nostra mare o la nostra àvia, allò que es feien abans per tapar una mica els sofàs o les butaques, ho tenia envoltat al coll.
Divisió d'Investigació Criminal, 1997.
El pis no presentava
actualment
desordre en quant a senyals de regirament que pogués denotar un presumpte robatori o senyals de lluita. Sí que es va trobar un objecte curiós, que era un pot metàl·lic destinat a moneder, a hutxa, que estava intentat forçar amb una palanca, amb un ganivet, i allà es va revelar una empremta. No constava en la nostra base de dades d'empremtes dactilars del seguit. No sabem si es tractava d'un home, si es tractava d'una dona, si eren uns, si eren dos. La hipòtesi, en aquell moment, bueno, un amor, però que no ens atrevíem a dir exactament en quina motivació, quin era el mòbil exacte del crim.
En una foto, una dona gran.
La víctima, de 83 anys, es diu Pepita Cervantes. Vivia sola a un pis del carrer Via Júlia de Nou Barris. Els Mossos creuen que ha estat un robatori amb violència, però hi ha coses que no quadren. La porta de casa no estava forçada, el pis no l'han regirat i només faltava un collaret que sempre portava posat i unes quantes monedes d'una guardiola.
Vista de la cuina plena d'aliments.
Pepita era una dona gran que vivia sola des de feia 2 anys. Sortia al carrer, que anava a fer la compra. Una dona que era molt coneguda al barri, molt estimada. Tenia les seves amigues al parc, tenia la seva xarxa veïnal.
Sílvia Angulo, periodista.
I això és el que deien, que ella era una persona molt confiada, que parlava amb tothom, que era molt oberta i que també obria la porta.
Vista frontal de la porta del pis.
l'havien matat a casa seva i això produeix més angoixa, és a dir, pot passar alguna cosa al carrer, això ja la gent ho pot assumir, però que et passi a dins a casa teva perquè algú s'ha ficat a casa teva, això generava una angoixa i sobretot en les dones i les seves amigues i amistats.
Vista d'una façana de pisos.
Es palpava. En l'ambient que hi havia en el barri ja es notava que la gent tenia por.
Vista d'una plaça amb bancs i jardineres.
No li vam dedicar gaires línies. Va ser com un atracament. De seguida la mirada va ser aquesta. Això ha de ser un home, un atracador.
Maica Navarro, periodista.
Que se li anen de les mans amb la bola aquesta que devia anar drogat o... perquè no és normal aquesta virulència amb una dona que de cap de les maneres s'hagués enfrontat a ningú.
En imatges del Telenotícies, operació policial espectacular a la mina.
Els 20 detinguts en l'operació Domino passaran a disposició judicial demà al matí.
Arran de l'onada de robatoris a Catalunya, s'ha disparat la venda d'esprais d'autodefensa.
Ja fa dies, massa dies, que hem de parlar d'inseguretat.
Avui ens hem de fer ressò d'un altre robatori en un domicili particular a Barcelona.
Primeres detencions en relació amb els robatoris violents.
Som al juny de 2006. S'està vivint una onada de robatoris amb violència a pisos de tot Barcelona. Es creu que són bandes organitzades que s'emporten joies, rellotges i electrodomèstics.
En titulars, els lladres silenciosos roben 350 vivendes en 5 mesos. Molts veïns han posat reixes o una alarma.
Els Mossos no donen l'abast i just estan començant a actuar com a policia integral a la ciutat de Barcelona.
Diversos Mossos en un pont sobre la ronda.
Era a l'inici, tots els ulls estaven a sobre nostre i com tots els inicis sempre són... complicats.
Dia 8.
Només 8 dies després de la mort de la Pepita, una altra dona gran és atacada a casa seu al carrer Santa Marta, al barri de Sant Andreu.
Uns minuts abans de les 9 del matí, un atracador ha entrat suposadament per una finestra en una vivenda del carrer Viladomat.
Uns dits premen un timbre, unes mans tallen patates, imatges d'una màquina escurabutxaques i d'algú rere un vidre translúcid. El replà d'un pis, la torre de Collserola, un motorista circulant a tota velocitat. 2, Rosa, 18 de juny del 2006.
Es va produir un altre atac on no hi havia víctima mortal, però les circumstàncies concretes amb les quals es va reproduir aquest robatori violent s'assimilaven molt a l'escena que nosaltres estàvem tractant per homicidi o assassinat.
En un document de diligències policials hi diu delicte, temptativa d'assassinat, robatori amb violència.
Constaven també uns politraumatismes a la cara i al cap contundents, amb molta violència, i un intent d'escanyament d'aquesta víctima fins al moment de deixar-la inconscient.
En el full de la diligència s'hi destaca escanyament en el coll.
Hem de recordar que la víctima és viva.
Rere un vidre translúcid, algú s'acosta a algú altre per l'esquena i l'agafa pel coll.
És un testimoni de primera mà, la identifica com una dona i tal i com les descriu físicament...
I diu entre 40 i 55 anys.
Morena, mitja melena, amb faldilles... Ens va sobtar i no ens va sobtar. Possiblement l'atac violent no sigui característica fonamental estadísticament del gènere femení. Però en aquest cas... Ho era, i amb aquesta línia, amb aquestes premisses, havien de treballar.
De dia vista aèria de la ciutat.
Amb aquesta nova informació, que l'atacant és una dona, els Mossos tornen a parlar amb l'amiga de la primera víctima per veure si s'havia fixat amb alguna dona estranya. Citen a declarar la Dolores i ara els diu que recorda que 2 dies abans del crim havien conegut una tal Mari, una dona molt simpàtica que les havia acompanyat des del parc fins a casa de la Pepita.
La Dolores, quan declara amb els Mossos, en cap moment se li passa pel cap explicar-li als Mossos «Ostres, vos vam conèixer fa 10 dies amb una dona que ens va dir que es deia Maria».
Tres dones s'asseuen en un banc.
Que la van conèixer al parc i que ha dinat a casa i que es va fer molt amiga de la Pepita i fins i tot va quedar un dia amb ella.
Entre dos arbres d'una vorera un banc.
A més, després la Dolores ho va explicar. Però si era una dona tan dolça, tan educada, que no se li va passar pel cap.
El banc buit s'acosta lentament. Fosa a negre. Una càmera de seguretat al carrer. Una cinta roda dins d'un reproductor.
Els Mossos demanen les imatges de totes les càmeres de seguretat de la zona per reconstruir el trajecte que van fer les dues amigues amb la dona misteriosa, des que la van conèixer al parc fins a casa de la Pepita.
Imatges aèries dels carrers.
En el transcurs d'aquest recorregut comencem a mirar on tenim imatge.
Un mosso amb la cara enfosquida. DIC, Divisió d'Investigació Criminal 2004-2008.
I entre aquests llocs hi ha una casa de Catalunya. Diuen que passen per la mateixa vorada d'enfront. Llavors demanem les imatges del caixer aquest.
En un vídeo, una dona que entra al caixer i gent que passa pel carrer.
I efectivament les veiem passar totes tres juntes. És el moment que tenim el primer printer on surt la tal Mari.
La dona sota un codi de temps.
Els Mossos no saben qui és aquesta dona, ni si ha tingut alguna cosa a veure amb el crim. Pel que diu la Dolores, la Mari semblava molt bona persona, però la consideren sospitosa.
Un dit prem un intèrfon, una mà pela una ceba, unes curabutxaques.
Només un dia després, la Dolores rep una trucada que l'espanta. És la Mari, que insisteix per anar-la a veure, però ella, que des de la mort de la seva amiga té molta por, fa cas als Mossos i no li vol obrir la porta.
Muntem un operatiu i enviem molta gent allà al voltant dels domicilis per comprovar si realment anava o no anava.
Imatges aèries des d'un helicòpter de les Illes de Cases. Imatges en negatiu dels vianants. Un vehicle de Mossos circula per un carrer estret.
Veiem ja que hi ha una junta de propietaris en l'immoble.
La pluja cau amb força sobre el vehicle policial.
I no apareix la Mari.
Dia 11. Vista de Barcelona amb les torres bessones al fons de matinada.
Al cap d'una estona, una veïna s'ha trobat una de les noies atracades que li ha explicat que el lladre s'havia emportat els mòbils i una joia. Segons aquesta veïna, aquest no és el primer robatori que hi ha a l'edifici, ja que l'any passat van entrar a casa seva mentre ella dormia i es van emportar 100 euros i un rellotge.
Un fogó encès, un setrill que vessa oli en una paella, una màquina escurabutxaques, la porta d'un pis en un replà amb barana. 3. Rosario, 21 de juny de 2006. En un vestíbul amb terra de marbre, l'ascensor puja.
El tercer cas, i estem parlant d'uns 3-4 dies després, ens trobem amb el mateix patró.
L'ascensor s'atura.
Mateixa persona per descripció física. I també més important, amb els tres casos, el seu tarannà, la seva forma d'assetjament amb aquestes víctimes sempre constava de la mateixa conducta, el mateix patró. Persona extremadament amable, que es guanyava la confiança, que accedia a l'immoble o a la vivenda amb una excusa.
Algú obre una porta.
Que vivia allà o que s'havia deixat les claus, que es tenia que prendre un got d'aigua, que es tenia que prendre una pastilla, que qualsevol cosa. Accedia al domicili i un cop comprovava que la persona gran estava presumiblement sola, es produïa l'atrac.
Un passadís en penombra, amb una porta translúcida al fons. Una persona n'escanya una altra d'asseguda entre imatges d'un rellotge de paret i d'una pastilla efervescent dins d'un got.
Politraumatismes, cap, cara. Finalment, intent d'escanyament amb algun dels elements que hi havia al voltant del pis.
A terra, un tapet d'encaix tacat de sang pres com a prova.
Això ja ens dona un patró de conducta.
Vista des de l'exterior d'un pis.
Estem parlant d'un col·lectiu dels més vulnerables. Gent d'edat avançada, sola, confiada, que busca o necessita pues, atenció, carinyo, el que sigui. Anaven succeint casos. El primer havia succeït a la mort. Fins ara havien quedat en tentatives perquè les víctimes eren vives, però, clar, d'haver aconseguit la mort o no, anava un pas.
De matinada, vista frontal d'una façana de pisos.
El perfil eren de dones molt modestes i d'allà on aconseguia l'assaltant robar es portava quatre joies. Algunes vegades eren baratijas, o sigui, era de com joies de mentida.
Algú obre un joier, vista aèria de les Illes de l'Eixample.
11 dies i 3 atacs. Els Mossos no saben per on tirar. Tenen un fotoprint, una descripció poc precisa d'una dona, però cap pista d'on la poden trobar.
D'un sobre en cauen diverses joies i les numeren.
Comencem a mirar venda de joies. Trobem un cordó molt semblant a la descripció que dona la neta de la víctima. Li mostrem a la neta i la neta no diu al 100% que està segura que és el cordó de la seva àvia, però que és molt semblant. Comprovem qui l'ha venut. Era una dona que coincidia amb l'edat de la tal Mari. Anem a la joieria, busquem en el fotoprinter i es manifesta el jutge que sí, que és la que l'ha venut la joia, que era coneguda seva perquè tenia algun deute i tal i qual. Comprovem si aquesta dona té més vendes, comprovem que sí, que té moltes més vendes, i entre elles les últimes a una joieria d'Hospitalet.
Els Mossos van a la joieria de l'Hospitalet. La Mari els ha venut unes joies fa molt poc.
Anem a la joieria d'Hospitalet i parlem a la propietària, mostrem el fotoprinter i es diu que no, que descarta que sigui la del fotoprinter.
Una fotografia borrosa de la dona davant del caixer.
Doncs, home, una mica de frustració del tema de dir, ostres, tornem a començar.
Vista aèria nocturna de la Gran Via i dels llums de la ciutat.
El rastre de les joies no ha anat enlloc i els Mossos continuen sense res. Han passat 14 dies des del primer atac i els investigadors només tenen clara una cosa, que l'agressora tornarà a actuar.
Dia 14, de matinada, vista frontal de la façana d'un edifici de pisos.
Perquè us en feu una idea, només en una setmana, des de dimarts passat fins avui, ja hi ha hagut 7 robatoris comptabilitzats per la Policia Nacional, un fet que ha fet desplegar un dispositiu...
Un fogó encès, patates tallades que cauen en una paella amb oli, una màquina escurabutxaques, una pala de fusta que remena les patates, fosa a negre. Una mà amb una marca rogenca refresca sota l'aixeta oberta d'una pica. Una porta d'un pis en un replà. 4, Pilar, 24 de juny de 2006. De matí, vista aèria de la Via Laietana amb l'hotel Vela al fons.
Al carrer Méndez Núñez es van trobar la víctima, confirmava el modus operandi, que era el mateix que el segon fet. Li acostava una dona, li guanyava la confiança, en aquest cas recordo que s'oferia a ajudar-li amb la compra que portava les bosses.
A contrallum, dues dones travessen per un túnel, l'una de bracet de l'altra.
Es explica la dona que l'excusa que dona és que tenia una cremada, que se li veia molt evident, una cremada en les mans. Deia que no podia anar a casa perquè el fill treballava i no podia tornar a entrar, i necessitava rentar-se les mans o necessitava una tirita, necessitava curar-se la mà.
La porta d'un pis. Una mà ferida obre una aixeta.
Deixa'm anar al lavabo perquè porto una cremada, crec que va fer alguna referència o al·lusió de que s'havia cremat cuinant o era cuinera o alguna qüestió d'aquestes, per tal de ficar-se doncs, una mica de crema.
En una pica, les mans d'una dona obren un tub de crema.
Van trobar el tub de crema, també un fragment d'empremta, una Voltaren, una marca comercial d'aquestes, i aquest és el patró de conducta que anava fent.
Una mà aixuga l'altra amb una tovallola. Declaració de Pilar Solà.
Va sortir del lavabo amb una tovallola agafada així per la punta. Jo no sé si hi havia una corda dins o què.
Dues mans retorcen una tovallola.
Però me va posar el cony, jo vaig posar la mà per defensar-me, però no vaig poder.
Una dona prova de treure's la tovallola del coll. Fosa a negre.
Llavors, com jo em vaig quedar sense sentits, a terra, i quan em vaig despertar, no em podia moure perquè un mal a l'esquena que no m'aguantava.
De dia, vista aèria de la Diagonal, que travessa l'Eixample.
4 víctimes semblants en una setmana. Totes dones grans, indefenses, atacades amb molta violència. Agredides i escanyades després de guanyar-se la seva confiança. Una d'elles, morta. Quan trigarà a tornar a actuar? I a on?
Estava tot el cos implicat, perquè tampoc se sabia si el seu àmbit d'actuació sortiria de Barcelona o no sortiria, i podia ser que actués a Barcelona però que visqués en una altra part del país. O sigui, era tot molt imprecís.
Un plànol de Barcelona.
I els fets eren distants entre si. Des de Sant Andreu a Eixample, però també des d'Eixample també eren distants.
Hi ha 4 punts marcats.
Quan teníem una zona més o menys controlada, saltava un altre fet, però en una altra zona més distant. Llavors teníem que ampliar tota aquesta zona de búsqueda.
Les víctimes, les supervivents, havien patit tant que els hi feia por. Les seves declaracions no eren bones. Que explicaven que era una dona que no era ni molt gran ni molt jove.
Una dona sola es disposa a creuar el carrer.
Ni molt alta ni molt baixa. I sobretot coincidien totes en les mans, que tenia molta força a les mans. I no li posaven nom ni cognoms.
Un pas de vianants.
No tenia antecedents. Tenien una dona que estava assassinant àvies a Barcelona.
Tot de gent travessa la calçada.
Buscar una dona a Barcelona d'uns 50 anys, 1,60 m d'alçada, mitja melena morena i que parle castellà, no és fàcil. Quantes dones responen a aquesta descripció? Moltíssimes. De moment, els Mossos han aconseguit que la preocupació no hagi saltat als mitjans, multiplicant l'alarma social, però saben que no ho podran evitar massa temps. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra, dirigida per Josep Lluís Trapero, treballa contra rellotge. Els fa molta por que hi hagi un nou atac.
El cap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, en aquella època, el 2006, era l'actual major, el Josep Lluís Trapero, que llavors era inspector. Ell era el cap de l'àrea i jo era el soscap.
Josep de Montells, Divisió d'Investigació Criminal 2004-2019.
I realment es vivia doncs, amb molta responsabilitat. És a dir, era, no només era la nostra àrea, que eren més de 200 persones, sinó que eren més de 10 unitats d'investigació de les diferents AEPs.
Un vehicle de Mossos patrulla per la ciutat.
Igual gestions que en altres casos no faries, perquè saps que al cap i a la fi ja t'arribarà la informació. En aquest cas havíem de fer gestions, fos la que fos. Era una mica anar en contrarrellotge.
De nit, un cotxe de Mossos circula per un carrer estret. De dia, un parc.
Fins i tot anàvem pels parcs preguntant a les persones grans pues, si algú se'ls havia ofert per intentar ajudar-los, si algú amb possible nom Mari havia intentat presentar-se, perquè és que no teníem res. O sigui, no teníem absolutament res. L'únic que teníem és la voluntat d'intentar agafar-la i esperar que hi hagués alguna petita errada.
Les detencions que coincideixen amb el desplegament de nous efectius a la Guàrdia Civil. Mentrestant, els pobles afectats pels robatoris, els veïns es prenien aquestes notícies amb optimisme, però també amb alguna reserva. Volen saber quan podran començar a veure patrullar els efectius.
Dia 15. Un dit pitja el botó d'un ascensor, vista des de baix del forat de l'ascensor que s'eleva. Una màquina escurabutxaques, unes patates que es fregeixen en una paella, l'ombra d'una persona en una paret, un dit que prem un botó. 5. Alícia, 25 de juny de 2006.
Va succeir un altre fet amb el qual persona atacant, víctima, forma d'accés, i que el mateix estaven davant de la mateixa persona, però aquesta vegada va ser frustrat.
La porta d'un pis amb barana al costat.
I va ser frustrat perquè un cop a dins...
L'aixeta de la pica d'una cuina s'obre. A sota, una ampolla d'aigua que s'omple.
L'agressora i la víctima, mentre l'estava escanyant, va resultar que el marit d'aquesta senyora estava dins en una altra habitació.
Vista del passadís d'un pis.
Ella no sap que a l'interior de la casa, en una altra habitació més llunyana del passadís, està l'home que, alertat pels de la seva dona, surt corrents al passadís i té una acció que és donar-li un cop de puny i deixar-li marcada i aconsegueix sortir corrents perquè ell el que fa és a l'home es quedar-se i atendre a la seva dona.
Vista des de dintre de la porta del carrer d'una porteria.
La Mari ha aconseguit escapar, però ara els Mossos saben a quina hora exacta ha marxat de casa de l'Alícia i investiguen els possibles recorreguts que ha pogut fer des del carrer Joan Torres de Sant Andreu. També saben que probablement, després dels cops que ha rebut, portarà un blau a la cara. Demanen les imatges de totes les càmeres de seguretat de la zona.
Vídeos de diverses càmeres de seguretat.
Seguint aquest recorregut de fugida, un dels elements susceptibles també eren les boques de metro, autobusos, etc., transports públics, tots aquells que poguessin ser susceptibles d'haver captat alguna imatge. I aquí sí, aquí proper al pis i a la boca de metro, línia vermella crec que era, van aconseguir captar una imatge bastant més clarificadora de la presumpta agressora i que, a més, es reflectia en aquesta imatge com portava una part de la cara inflamada degut als cops.
Primers plans de diverses persones i de la sospitosa, borrosa, mirant a càmera.
Ja teníem una imatge que es podia identificar.
S'hi entreveu una dona de cabells foscos i curts, fosa a negre.
Vam fer una composició del primer printer, el segon printer del metro i un retrat robot que vam fer amb alguna de les víctimes.
Si ens remuntem després a la zona, al perfil geogràfic de les possibles zones d'accés i captació d'aquestes víctimes...
Imatges de dones soles pel carrer.
ja sigui per districtes, ja sigui per parcs i jardins, ja sigui per allà per on es moguessin.
Vista aèria de la ciutat.
Es va establir un gran dispositiu que pràcticament va implicar tots els membres de l'àrea. Estaríem oscil·lant al voltant de 200 membres, distribuïts en diferents torns, que permetia establir vigilàncies, permetia estar recercant imatges i, sobretot, amb aquells printers, amb aquelles imatges una mica més clarificadores, preguntar a zones habituals, comerços, tendes, botigues, transports, si algú d'aquelles persones ens podia identificar aquell printer, aquella imatge de la presumpta agressora.
L'home fa un glob d'aigua d'un got. Un tren passa per l'estació de Sant Andreu Arenal.
Ens passa que en l'estació de Renfe de Concessió Arenal, allà a prop de Sant Andreu, molt a prop del domicili del cinquè cas, hi ha un treballador de Renfe de les taquilles que manifesta que aquesta dona agafa cada dia el tren allà.
L'andana des de terra.
I van començar un dispositiu diari allà de 24 hores en l'estació per veure si apareixia.
Tres càmeres de vigilància, imatges de vídeo dels accessos a l'estació.
Arran de l'obtenció del fotoprinter, hi ha un abans i un després, lògicament, no? Passem de 0 a 100.
Jaume Pons.
El que ens ordenen, i jo sóc el titular d'aquesta línia d'investigació, és que cobrim totes les estacions de tren i de metro d'un determinat sector, perquè teníem indicis que podia ser que aquella persona doncs visqués a la zona del Vallès, Montcada i Reixac, concretament.
Comencem a mirar totes les estacions que podia baixar aquesta dona.
Paral·lelament, ens arriba una informació d'un treballador d'un bar d'una de les estacions de Montcada i Reixac, en la que ens diu doncs, que aquell fotoprinter li recorda molt a una dona que uns dies abans li havia servit doncs, una ampolleta d'aigua i que amb certa habitualitat la podia veure per aquella zona de Montcada i Reixac.
Divisió d'Investigació Criminal 1996-2017.
I a partir d'aquí doncs, es disposa un operatiu de cobertura des del primer tren fins al darrer. De les 5 del matí, quarts de 6, quan surt el primer tren en un sentit i en l'altre. A les andanes, als accessos, als vestíbuls, a les zones limítrofes. I la veritat és que quan acabàvem el briefing de matinada abans d'incorporar-nos al servei, l'esperit i l'ànim amb el que sortíem era de poder tornar amb aquesta persona detinguda, lògicament.
Vista aèria nocturna de la ciutat de Barcelona amb la Diagonal al centre i el mar al fons.
Assaltant, que segons els testimonis portava una pistola, ha intimidat els cinc menors que en aquell moment hi havia al pis.
Quatre mans forcegen sota la cadeneta de seguretat d'una porta. 6, Adelaida, 28 de juny de 2006. Vista de baix a dalt del rebedor d'un pis des de la porta d'entrada, oberta. Al sostre, un llum d'aranya. Sobre el marc de la porta hi diu quart. A terra, rastres de sang. Dia 18.
Fet amb característiques similars. L'escena presentava idèntiques lesions de la víctima, les formes d'accés.
Un membre de la policia científica amb granota blanca busca empremtes pel pis.
Per aquest cos, morta.
Amb una llanterna troba una petjada sobre la pols de terra.
Llavors ja estàvem parlant, ja pugem un grau més, ja no estem parlant d'un fet que ha pogut ser ocasional, no? Si estem parlant de possiblement algun assassí serial.
La gent revisa amb la llanterna les habitacions.
El qual, clar, és molt preocupant, perquè sabem que aquesta persona no pararà fins que no l'aturem. I si examinem les diferents dates amb les quals van succeir els fets, veiem que la cadència no és que vagi accelerant-se, però sí que és amb un espai de temps molt curt entre fet i fet.
Del 10 al 28 de juny, Sílvia Angulo, periodista.
Vaig arribar al diari després de dinar i em vaig trobar una nota d'Europa Press dient que s'apuntava que hi havia una morta en el carrer Villarroel. Com està al costat del diari, vaig sortir cap allà, corrents, i em vaig trobar doncs, allà la sorpresa dels veïns. Perquè Adelaida era una dona que no sortia quasi de casa. Estava sempre tancada a casa, no podia caminar, anava només a fer la compra. Llavors no entenien com aquesta dona havia acabat obrint la porta a un desconegut.
Imatges de les diverses dependències del pis.
No, clar, un assassí serial trenca tots els esquemes. el patró d'un assassí serial és, ho trenca tot.
Fotografies de taques de sang per terra marcades com a proves.
Les dones no acostumen a matar amb les mans. Són més sofisticades. No es taquen. Les dones no acostumen a atacar-se de sang. I ella arrencava tots els esquemes.
Sobre el terra, restes de taques negres.
El mòbil no és una revenja, no és una gelosia, no és un robatori, està en factor psicològic de l'autor i a partir d'aquí vas en contrarrellotge perquè no saps quin serà el pròxim.
Vista des de darrere d'una dona gran que camina pel carrer. Una màquina escurabutxaques. Algú afegeix ceba tallada a les patates dins la paella.
Plàcida de Mariano Rajoy i Josep Piqué al mercat de Collblanc. Encaixades...
Els fets eren cada 3, 4, 5, 6 dies.
De nit, façanes de pisos.
Era molt accelerat, era molt bèstia.
Des de fora, a través d'un finestral, una dona gran dins d'un pis. Set, Maria, 1 de juliol de 2006.
Una dona que vivia sola, molt gran.
Dia 21.
I en el mateix rebedor, el primer passadís que hi ha al domicili, la dona havia caigut amb cops al cap i amb una tovallola al coll i la mort tot indicava que era per sufocació, estrangulació.
Vista nocturna d'un nus d'autovies.
Està passant alguna cosa grossa. No és un crim per un robatori normal. Que hi hagi un assassin en sèrie, això ho veus a les pel·lícules, però a la teva ciutat no passa.
7 atacs en 20 dies, tots al vespre. Atenció a la dada. Tots a partir de les 7 de la tarda. 3 dones grans assassinades i 4 de ferides. L'equip de Trapero se sent desbordat i alerta la població a través dels mitjans.
Els Mossos d'Esquadra busquen una dona sospitosa d'haver assassinat 3 àvies a Barcelona.
El que sabem és que els Mossos d'Esquadra busquen això, una dona d'entre 45 i 55 anys que hauria comès en menys d'un mes 3 assassinats.
Le dijeron que traía una carta para un abogado que vive en el piso de arriba. Ella se confió, abrió la puerta y le pegaron un empujón y la tiraron para dentro.
Són moltes les dones que viuen soles en aquesta ciutat. Llavors, quan va començar a saber-se, totes tenien por, sobretot les dones, més elles que ells.
Es guanya la confiança de dones grans i després aconsegueix entrar en els seus domicilis sense haver de forçar el pany.
L'agafa, l'embolica, li embolica un llaç i la intenta esquenyar o intenta que no faci soroll o que no cridi.
En el moment en què els Mossos fan una roda de premsa i demanen a la gent gran que vigilin, que no obrin la porta, aquí la cosa comença a canviar, és a dir, la gent comença a preocupar-se.
Teníem en aquell moment 3 víctimes mortals i una població en risc. Ponderar què és millor, fer pública la imatge i donar un avís a la població, concretament amb aquest col·lectiu.
Josep Porta.
És millor o pitjor que no dir res i continuar la investigació a risc de que si es fa això aquella persona es pugui assabentar, canviar la seva imatge, marxar de la ciutat.
Divisió d'Investigació Criminal.
És una decisió extremadament complicada.
1997 actualment.
A Barcelona, els Mossos d'Esquadra ja tenen un perfil de la persona que hauria assassinat presumptament de manera violenta 3 dones grans, 2 en els últims 4 dies i en circumstàncies molt semblants.
Que els Mossos d'Esquadra fan una crida a la gent que pugui tenir doncs, familiars que són persones grans, que viuen soles.
Desconfiïn, no pugin amb gent desconeguda a l'ascensor, cuidado amb la gent que els hi vulgui oferir ajuda. Entenguin que aquest és un missatge molt excepcional, un missatge que molt rarament s'havia donat abans i, per tant, crec que si en alguna cosa hem d'insistir avui és en donar un missatge a aquestes persones precisament per lo vulnerables que són.
Josep Lluís Trapero.
Que estiguin assassinant a gent gran que viu sola és un col·lectiu molt vulnerable i això provoca molta empatia de la gent i molta preocupació perquè qui més o qui menys té la seva àvia, la seva tieta, algú que està visquent sol en aquesta ciutat, a Barcelona.
Caminant per la vorera, una dona gran es posa la mà a la butxaca mentre s'acosta a una porteria. Primer pla d'un pany i d'una clau que hi entra. Fosa negra. A càmera lenta, la dona entra a la porteria. Algú aprofita per entrar darrere d'ella. Vuit, Montserrat, 3 de juliol de 2006.
Yo estaba durmiendo
me iba temprano a la cama porque me levantaba temprano también. Y oí unos golpes feroces, feroces, de algo contra una pared. Y tan feroces eran que estando en el primer sueño me despertaron. Pero me volví a quedar dormida. Pensé, ¡ay, qué gente, qué bárbaros! ¿Qué estarán haciendo?
Estela Franco, veïna de la Montserrat. Vista del forat de l'escala d'un edifici de pisos des de baix. Dia 23.
Y al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos, subió una vecina. Yo era presidenta de la escalera en aquella oportunidad. Y subió una vecina del primero y me dice, señora Franco, baje usted, que doña Montserrat la han asaltado.
L'ascensor baixa.
Yo bajé a casa de doña Montserrat.
Vista frontal de la puerta del pis.
Y me la encontré en un estado absolutamente lamentable.
Estesa a terra panxa amunt al cos d'una dona amb un anell al dit i un braçalet de perles.
Estaba cubierta de sangre, tenía una ceja partida y una huella roja alrededor del cuello. Todavía tenía un trapo envolviéndola. Y yo al principio pensé que la habían asaltado entre varios hombres. Era cuando los kosovares asaltaban chalets y robaban. Y dijo, yo, estos han sido unos kosovares. Los mozos me explicaron después de que estaban buscando a una señora.
Primer pla del pom d'una porta de reixa i vidre. I d'un hombre que s'hi mou.
La mujer llegó, se encontró en la puerta un vecino, un señor inglés que vivía en el principal de la otra escalera, y le dijo, mire, vengo a hacer una visita a una persona y vengo a entregar este paquete. Ella llevaba un paquete en la mano.
L'ascensor baixa fins a la portería.
Y el vecino no sospechó nada de la mujer porque iba con unos pendientes con una perla. Buena, según decía él, bien arreglada, y llegó con la señora Figueras. Acompaña a doña Montserrat en el ascensor y ella continúa pisos más arriba.
L'ascensor torna a pujar.
Luego la mujer bajó y vuelve a llamar a la puerta de doña Montserrat. Doña Montserrat le abre, reconociendo a la persona que subió con ella en el ascensor, y dice, no, mire, es para dejar el paquete. Usted, por la vecina, no está. Si me hace el favor, pues me deja pasar al cuarto de baño, que... Y sí, la doña Montserrat no malició absolutamente nada.
La dona entra al pis.
Amable como era, educada como era, le dijo, sin falta, pase, sin desconfiar nada. Fue cuando ella le da un tremendo golpe que la noquea.
Un drap cargolat al voltant del coll, un cop de cap contra un vidre, un cos estès sobre un sofà amb els peus a terra.
Ella se llevó 500 euros en efectivo y todas las joyas de doña Montserrat. Todas, que fueron muchas.
Una màquina escurabutxaques, s'atura i enragen monedes d'euro. Una mà amb una ferida enrugida les arreplega. Dia 26.
Només dos dies després de matar l'última dona, la Mari ha tornat a atacar al carrer Urgell, a l'Eixample. La víctima es diu Montserrat Figueres. Ha pogut sobreviure. Els Mossos s'adonen que a una de les últimes víctimes li ha robat una targeta de crèdit i comproven els moviments fets en caixers automàtics.
Finalment vam detectar un moviment amb un caixer. Era un caixer que estava dintre d'un bingo.
En una façana, bingo billares, màquina, ruleta, apostes.
Llavors vam estar mirant el llistat de clients del bingo.
Tota l'afiliació de tota la gent que ha entrat, perquè tu a un bingo has d'entrar amb el teu DNI. I entre el llistat, en aquella franja horària, de totes les dones que havien entrat, qui s'ajustava amb el perfil, Remedio Sánchez.
Després de 26 dies, per fi, ha comès una errada I ara els Mossos tenen el seu nom real i la seva adreça.
Si fins a llavors anàvem a un 120%, des del minut que tenim aquesta informació passem a un 300%. I només tenim un objectiu, és localitzar-la i detenir-la. En pocs segons vam tenir que decidir diferents coses.
La trama urbana des d'un helicòpter.
La custòdia als domicilis que li podien constar amb aquesta persona. A més, com sabíem que hi anava el bingo, teníem tots els bingos coberts de la ciutat. Intentam tenir gent per tot arreu i això és moltíssima gent.
L'escala mecànica de sortida d'una estació, una càmera de seguretat del carrer, un pas de vianants, un parc.
Aquest retrat robot a partir de les declaracions de dues presumptes víctimes que haurien...
Va donar fruit el que ja creien que havia de donar fruit. Una persona es va reconèixer la del Frinter com una veïna del seu immoble. I després van confirmar amb una botiga que aquella dona vivia allà i que anava cada dia a comprar, que era una fruteria.
En un rètol, frutas y verduras hermanos Cuenca.
Normalment comprava patates, cebes, tomàquets, coses normals.
Un fogó encès que s'apaga, un ganivet que talla una truita de patates. En un bar buit, una tele encesa.
Ens va dir, sí, aquesta persona es diu tal, i la conec com a tal. I sé que, a més, treballava en un bar, concretament, de la zona alta de Barcelona, per Via Augusta, que s'havia separat del marit perquè tenia problemes amb el joc.
Una dona amb davantal serveix un tall de truita de patates a un mosso a la barra del bar.
Els Mossos han aconseguit l'adreça del bar on treballa de cuinera, el Cebreiro, un bar gallec al costat de la comissaria del carrer Balmes. Un dispositiu de policies s'apropa abans que sigui massa tard. És quasi vespre, el moment del dia en què la Remedios fa els atacs.
Llavors aquí ja comença la carrera, se ve d'on cavalla, jo vaig sortir llançat cap a on cavallava.
Vista en negatiu de diversos carrers de Barcelona des de l'aire.
I quan vaig arribar al restaurant, doncs ja no hi era. Feia un quart d'hora que havia plegat.
A la tele del bar, imatges del Telenotícies.
La por que ens feia era que he sortit a buscar una altra víctima. També ens van confirmar el tema de l'ull, que havia vingut amb un ull marcat en aquell bar i que també duia una cremada que s'havia cremat.
A la cuina del bar, un fogó encès amb un cassó.
Era famós aquell restaurant de les seves truites de patates que feia. Era gallega i era coneguda com la gallega.
Primer pla de la patata i la ceba fregint-se a la paella.
Els investigadors no troben la Remedios, però sí que confirmen que és ella. Fa pocs dies s'havia fet una cremada a la mà esquerra i havia aparegut amb un blau a la cara. Al bar els donen el seu número de telèfon mòbil i demanen al jutjat que autoritzi amb urgència localitzar-lo.
Imatge de satèl·lit de l'entramat de carrers de la ciutat.
En poc temps ja teníem una ubicació. Clar, una ubicació a la ciutat de Barcelona és el que t'adona és l'antena del repetidor. I aquella antena del repetidor acostumen a ser unes 10 illes de la zona de l'Eixample.
Imatge de satèl·lit de les quadrícules de les illes.
Vam distribuir a tot el personal que teníem d'investigació per les diferents illes de la zona de l'Eixample. I era porta a porta. És a dir, tenien que entrar a tots els portals, tenien que anar a comprovar tots els establiments, intentar que no estigués dintre un portal s'enganyant amb una persona per poder intentar atacar-la, no?
Hi ha un moment que, per ràdio...
Maica Navarro, periodista.
Però diu, escolta, tothom fora dels cotxes i tothom al carrer amb la imatge d'ella per buscar-la al carrer. I de sobte hi havia com 300 policies a peu per tota l'eixample dreta, esquerra, mirant cares de dones, buscant les Remedios.
Imatge borrosa de la foto de la Remedios mirant a càmera. Dos Mossos dins d'un cotxe.
Trapero estava en aquell moment a Barcelona i amb el que era el seu número 2, el Josep Montens, el Monti, estaven nerviosos i diu, escolta, agafem un cotxe i anem a fer un vol. Monti està al volant, Trapero està assegut al seu costat de copilot i estan tots dos molt nerviosos. Tenen la ràdio, l'emissora connectada, tothom està al mateix canal, tothom està al carrer.
El cotxe avança lentament.
Nosaltres anàvem dirigint per telèfon, anàvem donant voltes per la zona a veure si trobàvem alguna cosa. i va ser quan van passar per davant d'una casa de joc.
Josep de Monteis, Divisió d'Investigació Criminal 2004-2019, en una façana bingo en lletres lluminoses.
D'aquestes d'escurabutxaques. I van dir, bueno, va, parem un moment a mirar.
I només a l'entrar, el trapero va primer i ell sempre explica que veu una dona...
Una màquina escurabutxaques.
Ficant monedes. Molt tranquil·la. I es queda gelat.
Ens vam apropar i quan es van posar la seva alçada i vam mirar els dos, ens van mirar una altra vegada i van dir, oye, sembla que és ella.
El trapero diu, Remedios. I ella està com vida, continua ficant monedes. Remedios. Remedios com si no fos amb ella. Remedios. Estigues per mi, Remedios. Sí, què passa? Eres Remedios. Sí. Vale, pues deja de jugar. Vente con nosotros. Vale.
Ens adrecem amb la persona detinguda al nostre cotxe. Fem el trasllat directament nosaltres. Conduïa jo, el Josep Lluís va posar-se darrere amb ella.
Ella porta un bolso i diu, ¿me dejas mirar la cartera un momento? Sí. I ella li dona la cartera. Abre la cartera, ve com una agendita i en la agendita veu unes adreces i li diu al Monti, escolta'm, on vivia la primera víctima, la Pepita Cervantes?
Primer pla del volant del cotxe de policia, a fora els llums del carrer borrosos.
I li diu una adreça, era l'adreça que estava anotada a l'agenda.
Vista aèria nocturna de la Gran Via a l'alçada de la Ciutat de la Justícia, vora la plaça Cerdà. Uns Mossos de paisà amb la cara esborrada caminen per un pàrquing amb la Remedios emmanillada. Diversos fotògrafs i càmeres els envolten. Fosa negra.
És difícil ficar-li nom en paraules al cúmul d'emocions que en aquell moment...
Josep Porta.
Ballen pel cap i pel cos.
Divisió d'Investigació Criminal 1997.
Alegria tampoc.
Actualment.
Teníem 3 morts a sobre, 3 assassinats, 5 robatoris violents. Jo crec que la paraula que s'acostaria més seria alleugeriment. De dir, ja està. Ja la tenim, ara podem parar.
En titulars, l'assassina en sèrie d'àvies detinguda a l'Eixample.
Però sí que ens vam sentir alleugerits per dir, bueno, estàs detinguda i ja no pots fer més mal.
El Telenotícies.
Aquesta és la dona que, segons els Mossos d'Esquadra, podria haver mort 3 dones grans i haver-ne agredit 5 més en diferents barris de Barcelona en l'últim mes. Bona tarda. La presumpta responsable de la mort de 3 dones, com dèiem, és a la comissaria de les Corts de Barcelona, on ha de declarar en les pròximes hores. La van detenir ahir al vespre, ara ho vèiem, en un saló recreatiu del centre de Barcelona, on estava jugant amb una màquina escurabutxaques.
Faltaven pocs minuts per les 9 del vespre. Els Mossos d'Esquadra van entrar al saló recreatiu, on jugava amb una màquina escurabutxaques, i llavors la van detenir.
S'hi fica tota la recerca a la zona d'Eixample i, a més, en una zona determinada d'Eixample, i no els hi enganyaré, entre altres coses, per la por, i els hi dic perquè ha estat així, o la sensació que teníem d'estar treballant una mica contra el rellotge.
La policia ha donat un missatge de tranquil·litat a totes les dones grans que viuen soles.
Un cop detinguda, els Mossos han de recollir proves que demostrin que la Remedios és l'autora dels crims. L'equip de la unitat d'homicidis de Josep Porta escorcolla el pis on vivia, al barri de Sant Andreu.
Al vespre, tot de veïns són al carrer mirant.
El que primava era, bueno, pues entrar al domicili i veure qualsevol prova o indici que tingués relació amb els fets. Va haver uns moments de tensió perquè en les primeres habitacions no es localitzava res, però al passar a habitacles que crec que eren a la cuina i sobretot a la seva habitació, va començar a sortir bosses i bosses de joies, objectes, rellotges, arracades, anells, que molts d'en ells, o alguns d'en ells, es van poder identificar com els sostrets amb alguna de les víctimes.
2 Mossos s'emporten la dona.
ens vam assabentar que ella havia viscut a la Rambla Guipúscoa. I vaig anar a veure si podia parlar, perquè allà vivien l'exmarit i els seus fills, a veure si podia parlar amb ells o almenys parlar amb algú que la conegués.
En titulars, la culpa fue del juego, ni comía por jugar a las tragaperras.
Van ser els propis veïns el que els van explicar, doncs, que ella havia arribat de Galícia, que portava molts anys ja visquent allà, que tal com havia arribat s'havia casat, tenia dos fills, però els problemes que tenia ella amb la ludopatia i que tenia també amb el joc havien provocat que al final s'acabés separant.
Remedios feia gairebé 3 anys que era la cuinera d'aquest restaurant, al cèntric carrer de Balmes de Barcelona. Aquí treballava cada dia des del matí fins a mitja tarda. Era coneguda i fins i tot apreciada pels clients i companys de feina.
Y antes la de una que mataba a esa persona mayor, digo, yo lo había leído en la prensa, dice, pues, ¿sabe quién ha sido? Digo, la Reme, digo, ah, va a ser la Reme.
Entre els clients sorpresos per la notícia hi ha molts policies d'aquesta comissaria a tan sols 20 metres del restaurant on treballava la detinguda.
I que han tractat amb ella diàriament des de fa 3 anys.
I ella alguna vegada havia sortit de la cuina i havia comentat amb els comensals, amb els amos, quan a la notícia deien allò de la matallalles, es lamentava de pobres abueles, però fixeu-vos, però qui pot ser capaç de matar àvies?
Un fogó encès, una pala de fusta remena les patates.
Quan entrava ella al bar pel matí, entrava al costat de la policia. Llavors ella demostra una sangfreda i també demostra ser passar completament advertida. Era una persona completament normal que no aixecava cap sospita de ningú.
Remedios s'enfrenta a una pena màxima de 200 anys de prisió.
Fa uns moments hem conegut la sentència contra Remedios Sánchez.
144 anys i 7 mesos de presó. És la pena que el tribunal ha imposat a Remedios Sánchez per la mort de diverses dones grans fa 2 anys a Barcelona.
No vull viure això una altra vegada.
El policia mira avall afectat mentre fa que no amb el cap.
És un cas que, evidentment, recordaràs tota la vida, però no m'agradaria tornar a treballar amb aquesta pressió.
En imatges d'arxiu, la Remedios emmanillada surt de la sala del judici amb dos Mossos que se l'emporten. Fosa negra. Els estudis de Catalunya Ràdio, en Carles Porta guixa en un full, es treu els cascos i mira a càmera.
Es fa molt difícil de comprendre què passa pel cap d'una persona perquè en 26 dies mati 3 dones i n'apallissi mitja dotzena a les que no va matar perquè no tocava. La Remedios Sánchez, la Reme, la dona que feia unes truites de patata delicioses, va ser condemnada a 144 anys de privació de llibertat. A la presó no hi ha màquines escurabutxaques. Nosaltres acabem aquí el cas de la Reme. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Director i presentador Carles Porta, direcció del capítol Carlos Torres. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior i de Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. Corporació Catalana.